100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Obac Organyà. Les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
A tutti i responsabili,
a tots els responsables, els demano que dupliquin els esforços de creativitat i de generositat per tornar a encendre l'esperança en els cors d'aquests germans nostres i en el cor de totes les persones sense feina a causa de la precarietat i de la crisi econòmica.
Per favore,
si us plau, obriu els ulls i no us quedeu de braços creuats. Aquesta frase ve a dir, és la veu del Papa Francesc, que l'Església no s'atura. El pontífex, precisament aquest dilluns, en una reunió que va tenir amb els reis Joan Carles i Sofia després de la canonització diumenge passat de Joan XXIII i Joan Pau II, va parlar també de la situació de l'atur a casa nostra, especialment entre els joves. El Papa Francesc, com sempre sensible als problemes de la humanitat, va voler també, d'altra banda, actualitzar el missatge i el testimoni d'aquests dos papes sants, Joan XXIII i Joan Pau II, per projectar-los a través de la seva veu en relació amb les famílies de cara al camí que fa l'Església en els sínodes, a l'extraordinari d'aquest 2014 i l'ordinari de l'any vinent, el 2015. Comencem avui l'Església no s'atura amb aquesta reflexió del Sant Pare, acompanyada, malauradament, per unes noves dades que no són bones de l'enquesta de població activa. Les vam conèixer ahir. De gener a març a Catalunya s'han destruït 38.000 llocs de treball. Això sí, ens queda sempre l'esperança.
L'Església no s'atura, amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
Comencem un nou programa, tot just una setmana després de Sant Jordi. Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Quina experiència més maca, no?, la de celebrar Sant Jordi al carrer i compartir amb els oients el programa, ja que coincidien dimecres.
Moltíssim. Francament, va ser una experiència molt entranyable, molt maca, el veure i, sobretot, tindre la pressió, perquè era una pressió molt maca de gent que saps que t'està escoltant i que aquell dia, pues, justament passejant per Rambla de Catalunya, s'apropaven als nostres estudis i ens saludaven.
Bé, doncs recordem, amics oients, que és últim dimecres de mes i, per tant, dia de tertúlia. Avui parlarem de la pressió social. Moltes coses per comentar, oi, amb els tertulians, Àngel?
Moltíssimes, moltíssimes, i més amb el tema de la pressió social, que justament fixat amb les dades que acabes de dir, 38.000 persones més que comencen a tindre aquesta pressió social.
És una pressió en tots els sentits. Ho intentarem aclarir amb tot el detall possible en la tertúlia d'avui. Ens posem en marxa.
L'Església no s'atura. Lògic Stock Maresme, servei de logística i distribució de paquets. Oferim minimudances internacionals i enviament de paqueteria nacional i internacional amb recollida i lliurament de porta a porta. Demani un pressupost sense compromís. Si és oient de Ràdio Estel, tindrà un 5% de descompte. Lògic Stock Maresme, camí Ral 161 de Mataró. Truqui'ns al 93 790 6205. L'Església no s'atura. Una llum de feina en la foscor dels qui no la troben.
Ens acompanyen a l'estudi 1 de Ràdio Estel, on també som, a més de l'Àngel de Riba i jo mateix, l'Ignasi Miranda, el Jordi Carretero a les vies de so. Són amb nosaltres ja el caputxí Fra Eduard Rei. Bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, gràcies a Déu.
I bona Pasqua.
I bona Pasqua.
perquè hem passat l'octava pasqual, però continua el temps de Pasqua.
Continuem amb Pasqua.
I també ens acompanya Sílvia Ruzo, animadora sociocultural. Hola, bona tarda.
Bona tarda.
També col·laboradora de la Delegació de Pastoral de Joventut de Barcelona, entre moltes altres coses. Bé, Àngel, endavant. Anem a preguntar coses a aquests dos tertulians d'avui, que segur que ens diran moltes reflexions interessants.
Moltes reflexions perquè... A veure, justament la primera pregunta que jo tenia previst avui era quina és la teva pressió social, vull dir, quan et trobes amb el món de l'atur, de començament, és una de les primeres qüestions que et planteixes, no? Perquè, bueno, realment veus que tens tot un entorn amb una pressió important i, clar, tu com a aturat, evidentment, no pots donar resposta a aquesta situació, a aquesta pressió. I llavors intentarem avui justament donar resposta o intentar donar resposta, vull dir, a aquesta sensació. Llavors, si us en sembla, per començar una mica la tertúlia, seria dir quina és la nostra pressió social, no? Quina és per vosaltres o per tu, Sílvia, en aquest cas, quina és la teva pressió social?
Bé, Àngel, doncs, per mi, quan se'm planteja pressió social, penso que està tot arreu, la pressió social, des de que quasi naixem, no? Primer venen els estudis, llavors després, quan arribes quasi a l'inici de la teva joventut, has de decidir què has de fer amb la teva vida. Què vols estudiar, què et vols dedicar, què vols fer amb la teva vida en general, no? I pobre de tu que no et surti bé, perquè llavors ja, bueno... Llavors ja la societat s'encarrega de dir-te que no vals i que allò és massa per tu i bueno, i tot això es va fent una bola cada cop més gran. Llavors decideixes entrar en el món laboral i dius que bé, he trobat feina i tot va molt bé, però quan arriba el moment en què et quedes sense feina, tot això que pensaves que anava tan bé, doncs tot el teu món, diguéssim, s'atura. I et trobes, doncs, en el meu cas, amb 26 anys, sense feina i, el pitjor de tot, a casa dels pares, no? Com, què vol dir amb 26 anys i a casa dels pares?
El procés natural és anar-se emancipant, ja, abans.
Bueno, abans era un procés natural, que no sé si era natural o no, però vull dir, d'entrada...
Es produïa, sí, en qualsevol cas.
Es produïa,
cas.
No?
Sí, sí, sí.
Fixa't que això que deia, Sílvia, és veritat que avui estàvem parlant a la televisió que ahir van nomenar el restaurant més important del món, o el millor restaurant del món, no? Sí. Cada any ho fan, no?, a Anglaterra. I fixa't que els germans Roca han quedat segons.
I eren llavors, els primers fins a aquest any.
Eren els primers, no? I llavors la pressió social que ha tingut aquesta gent i ha tingut que justificar que ser el segon també és molt bo. I llavors fixeu-vos, no?, la societat amb quina pressió s'està posant, no? De que, o sigui, uns cuiners que evidentment doncs ja tenen un gran prestigi, que han sigut i són els millors cuiners del món, estan pressionats perquè no han sigut els guanyadors, no han sigut el número 1, no? Han sigut el número 2, no? Llavors, clar, quina diferència n'hi ha entre ser el número 1 i el número 2, no? I clar, aquesta pressió és el que tu deies, no? Des de bon començament, des de ben petit, et comencen, no?, a posar aquesta pressió, no?
I llavors, quan veus que la teva vida no entra dintre d'aquests barems, la pressió social que tens és...
Entra la frustració,
és
no?
Superextrema, és com... I què faig, no? I és quan llavors et sents perdut i comença el procés de decaiguda.
Però, Eduard,
la seva pressió
vostè?
Social.
A veure, jo pensava que la meva experiència del món de l'atur sempre és indirecta, no?, d'alguna manera, a través... I una cosa que m'ha vingut al cap sobre això de la pressió social, encara que pugui semblar semi-anecdòtica, no?, però és entorn de casaments i comunions. Uh-huh. És a dir, cada any tinc una fuga de gent de catequesi, que no arriben a la primera comunió. I a vegades intueixes, perquè ningú et diu res, no?, però, i en alguns casos saps, que el tema és que no poden afrontar la festa, no? Llavors, sense la festa tal com ha de ser, i en casaments també passa això, d'alguna manera, que sense la festa que respongui al patró,
estereotip, no? Que té que haver-hi el restaurant, sobretot, té que haver-hi 40 o 50 convidats, etc.
40 o 50 només.
O 100.
Sí, hi ha tota una pressió perquè sigui d'una determinada manera i pensava, però clar, com es podria fer perquè precisament aquesta circumstància pogués ajudar la gent a obrir els ulls, que l'important és una altra cosa, i no tot, aquest, tot, tot això altre, que és bonic, però que al final forma part només de l'aparença, no? I veus que per molta gent això és un patir gran, no, i no poden donar aquesta volta, no, a la situació, sinó que més aviat prefereixen...
Prescindir, no?
Sí, com es diu això, desaparecer por el foro, no?
Desaparecer por el foro, sí, sí.
Sí, no sé, ho diuen així, oi?
Sí, sí, sí.
Desaparèixer i...
Sí, sí, no es fa, no? No es fa la festa.
El nen ja no fa la primera comunió. Ja no fa la comunió perquè no es pot afrontar el convit. El convit tal com hauria de ser el convit, no?
Hi ha una pressió social...
Hi ha una pressió molt forta.
Molt forta, sí, sí.
Clar, però això llavors ens portaria al tema de valors, no? Perquè...
Bueno, potser també.
Clar, potser també, si hi ha uns valors cristians i de fe, l'important no és la festa segona, que és el restaurant, sinó que la festa gran és l'església, és que el nen faci la comunió.
Però és humiliant per la persona, i això... O sigui, hi ha persones que senten molt humiliant haver de renunciar a l'altre, no?
Clar, però jo,
per exemple, la pressió aquesta...
Clar, quan vaig fer la primera comunió, després va anar la família a casa dels meus pares i vam fer un xocolata amb unes pastes, i ja està.
Clar.
Per tant, la felicitat del dia de la meva primera comunió existeix.
El que tu planteges, Àngel, són uns contrastos molt grans. D'una banda, falta el valor de l'Eucaristia, en aquest cas, no? Falten els valors i els ideals, i en canvi sembla que som presos i captius com a societat d'aquestes festes, no? D'haver-ho de fer...
Segons diu Fred Ward, l'estem donant prioritat o importància al restaurant.
Ho considerem un valor fonamental, això.
És que jo pensava, ara pensava també, no? Per exemple, no, el que contava la Sílvia, una mica el programa... Clar, jo hi ha coses que, no, sincerament, no les he viscudes, perquè Déu li va donar per treure'm d'allà, no? Amb 19 anys vaig entrar al convent i ni pressions socials. Més pressió social que hi ha, perquè no entris en un convent.
Doncs, tu vas superar aquesta
mira,
pressió.
I quasi ni me'n vaig enterar. O sigui, jo en aquest sentit he anat passant la meva... Però ahir mateix amb qui parlava? O aquest matí, amb algú? No, que em deia un noi... bastant brillant amb els estudis i tal, i que vol fer magisteri. I dic, oh, que bé, perquè tots volen fer direcció i administració d'empreses. Quin model, o sigui, la gent es vol encaixar en un model concret, no? I veig que hi ha molta gent que van tots de cap a aquell model, i a més, vull dir, no sé, tanta gent, tantes empreses per dirigir no hi deuen haver-hi. O sigui, que tots vulguin fer el mateix. I a vegades penses... Coi, gent a vegades això brillant, a vegades al millor, o que tindrien aptituds per fer coses que fossin també un bé pels altres, que i només estan pensant en fer diners, i al final això acaba sent absolutament frustrant, perquè és que la meitat d'aquests no acabaran fent això que estan estudiant, faran qualsevol altra cosa.
Hi ha també la pressió social d'estudiar a la universitat. Sembla que tothom hagi de fer...
No, tothom té que ser llicenciat i possiblement acabar en doctorat. I llavors, clar, aquí, penso que aquí és la incongruència de que la societat ens força, vull dir, amb uns paràmetres que des de ben petit entres amb el procés de frustració, o sigui, et vas frustrant constantment, o sigui, per mi és patètic, no? Vull dir, el que diu Fred Ward, no? De que, o sigui, s'acabi renunciant a un casament o una comunió, o sigui, per al fet de no poder donar resposta a la família, de dir, mira que bé que estem, que podem fer la gran festassa i podem anar al restaurant i hem pagat 200 euros per cap, no? O sigui, penso que la societat, en aquest sentit, té que fer una reflexió i una reflexió molt profunda.
I encara més d'això, en les fotos sortir tots ben vestits, amb corbates, amb el millor vestit... Clar. I això, no? Això podríem exportar-ho als casaments o altres festes, no necessàriament religioses només, a vegades altres festes, trobades familiars, etc.
No, jo fixa que amb el meu llibre, per exemple, en el tema de la pressió social, parlo d'això, no? O sigui, una mica de... La gran sensació que tu pots tindre menjar un entrepà a la platja i disfrutar de la natura i de la platja amb un entrepà de tonyina o de truita francesa, no? A la frustració que hi ha molta gent de que si no està el xiringuito fent una mariscada impressionant, no disfruta de la platja o conceptualment no ha sortit al cap de setmana. Llavors, això és incongruent. Vull dir, una cosa és que tu puguis anar disfrutat de la mariscada en un moment determinat, perquè econòmicament vas bé, no? Però penso que tenen que haver-hi altres valors.
Bé, avui amb el caputxí Eduard Rey i amb l'animadora sociocultural Sílvia Ruzo parlem de la pressió social. Una altra pregunta que tens preparada, Àngel, la podem avançar. Quines solucions posen cadascú dels qui formen part avui de la taula a la pròpia pressió social perquè influeixi el mínim possible en cadascú i en l'entorn?
Sílvia?
Vols començar, Sílvia?
Sí, sí.
Com t'ho faries, tu?
Com ho faig?
O com ho fas?
Exacte, perquè ja ho estàs intentant. El que expliques és per pròpia experiència.
Sí. Bé, jo intento confiar, sobretot, i pensar en que el que hagi de venir vindrà, evidentment, com sempre dic, amb una cerca, anar buscant, perquè si no, no et vindrà regalat, però confiar. Confiar, sobretot, i també, evidentment, sempre venen aquests moments de baixón, en els quals penso que l'important és rodejar-se de gent que t'entengui, que t'escolti i que sobretot et recordi quin és el teu camí i per on et fa bé anar tirant.
Mm-hmm. Això seria el teu sistema de treure't aquesta pressió.
Jo sí, quan em veig...
Confiar.
Sí, quan em veig molt bloquejada, confio i sobretot amb la meva parella, amb l'Héctor, hi parlem bastant i em recolzo bastant amb ell.
Sempre hi ha dintre de l'entorn, sigui la parella, sigui els germans, sigui els pares i les mares, els cosins, amics... Mm. Aquí tenim molt camí per recórrer, eh? No tot és negatiu.
Jo comentaria el que ha dit la Sílvia, si us sembla, perquè les dues paraules que he dit m'han agradat molt, no? Confiar, i això m'ha impactat a mi personalment, no? En persones concretes, que en situació d'atur... I tenint una família al darrere i per tant una situació que podria ser angoixant i que ho era i no obstant he vist a vegades una confiança que a mi a vegades em falta i això m'ha impressionat en persones concretes, no? O sigui, realment hi ha persones que troben una font de confiança gran, moltes vegades lligada a la seva fe cristiana. I una altra cosa que has dit, Sílvia, que algú et recordi quin és el teu camí. I jo crec que això és important. Les persones tenim una història i ha de ser una història coherent d'alguna manera, no? I per tant, un pot estar d'alguna manera sotmetent-se a el que li ve de la pressió social, no? O un pot mirar el propi camí quin és i intentar ser coherent amb el propi camí. Continuar caminant sobre el camí que un ha construït, no? El camí en el que un s'ha construït a si mateix, per dir-ho d'alguna manera, no? Intentar recordar quin és el teu camí. Jo crec que això també és molt important per superar una pressió social que mai et posarà en un camí, perquè la pressió social de per si és contradictòria. O sigui, et demanen al mateix temps A, B, C, D, E, F... Recordeu aquell conte del conde Lucanor, del pare i el fill que van amb un burro? No el recordeu, el conte aquest?
El pot explicar breument, no, si sembla.
Van amb el burro, no? I passen uns i diuen, mira aquests que tontos porten el burro i tots els a peu. Diu, què farem? Diu, fill meu, puja tu el burro. Llavors passen uns. Has vist el jove quina barra que té i el vell a terra? Què fem ara, fill meu? Pugeu vos, pare, i baixo jo. Has vist el vell que porta el jove a baix i ara què fem? Diu, pugem tots dos al burro. Llavors passen uns altres i diuen, has vist el pobre burro? Porta els dos allà al damunt. És que això és maltractar l'animal. I diu, i ara què fem? Ens carreguem el burro nosaltres o què? No? Clar, o sigui, la pressió social és...
Facis el que facis, no?
La pressió social és contradictòria sempre. O sigui, et demanen 50.000 coses a la vegada. Recordar quin és el propi camí. El propi camí. En el propi camí també hi poden haver-hi diverses opcions, però no tantes. I mirar, doncs, que no sigui un contradir-se, sinó saber quin és el propi camí. Jo crec que això també és important per resistir la pressió que ve de fora.
I què aconselles per descobrir aquest camí? Espiritualitat, fer acompanyament... Clar, perquè molta gent és ben veritat que es troba molt perduda, no? I que moltes vegades no és capaç, no? De trobar aquest camí, sinó de tot el contrari, no? O sigui, jo, per exemple, m'he trobat a nivell d'experiència personal amb molta gent que el primer que fa és renunciar justament a la fe, ha sigut una de les coses que a mi m'ha cridat molt l'atenció, no? O sigui, en el moment que et quedes a l'atur, o no solament a l'atur, sinó que t'has trobat amb una problemàtica important, la primera qüestió és la renúncia, no? Això és culpa de Déu. Ja m'han castigat, eh? O sigui, ja... I llavors, pam, no? O sigui, automàticament es produeix, no? Vull dir, aquest fet. Bueno, per lo menys jo he sentit, no?, aquesta sensació que curiosament a mi m'ha cridat molt, perquè en el meu cas ha sigut al contrari, no? Hi ha hagut un reforçament de fe impressionant, no? I llavors, clar, no ho entenc. Llavors, clar, penso, totes aquestes persones que no s'apropen a l'Església, que no s'apropen o no tenen una fe, no sé, si des de ben petits o ben guiada o així, clar, com descobreixen o com troben aquest camí?
Sí, com descobriu per mi camí? Em sembla que no es pot descobrir des del rebot, per dir-ho així.
Clar.
Per tant, un ha de veure quines són les coses en les que al llarg de la vida s'ha sentit en pau, d'alguna manera. Les coses que d'alguna manera conformen el marc seu, no? O quines són les opcions que ha fet i mirar quins han estat els resultats, no només a nivell econòmic, per dir-ho així, sinó quins han estat els resultats
personal, no?
A nivell personal una mica. I llavors veus quin camí hi ha de fons. En tota vida hi haurà opcions positives i negatives, no? El camí es pot descobrir de les dues maneres. Descobrint quins han estat els errors, ja estàs traçant un camí. Descobrint quins han estat els encerts, també, no? O sigui, però potser hi ha d'haver-hi un moment d'aturar-se, mirar-se, escoltar-se en profunditat. Potser no tothom ho trobarà dintre del marc de la fe cristiana o potser no dormir immediata en la fe cristiana, però és important buscar-ho.
Fixa't, Àngel, que ha dit Fra Eduard, aturar-se per continuar.
Sí, 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 sí.
Bé, se'ns acaba el temps perquè hem de donar unes informacions amb la mirada posada, que no ho hem dit al principi, en el 1 de maig, que és demà. Uh-huh. Estem en la vigília del Dia del Treball per Excel·lència, Sant Josep Obrer, però mentrestant, si et sembla, Àngel, acomiadem la Sílvia Ruzo i Fra Eduard Rey per donar aquestes informacions molt interessants a través dels nostres testimonis dels moviments obrers de l'Església.
Pues sí, molt agraït de veritat de que participeu en aquestes tertúlies mensualment, perquè penso que feu una gran aportació. Gràcies.
Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Per Eduard i Sílvia. Adéu-siau. Una pausa i continuem.
L'Església no s'atura. Una eina d'inspiració cristiana contra l'atur.
Els moviments cristians obrers de Catalunya i Balears, també els capellans obrers, les religioses en barris i les delegacions de pastoral obrera de les diòcesis amb seu a Catalunya acaben de fer públic el manifest del 1 de maig en 3 grans apartats. Un que explora la situació actual, situació laboral que estem patint i que és cada vegada més degradada. Situació laboral, això vol dir que quan un està aturat encara és pitjor. Ja molts dels que treballen amb gran precarietat, com hem sentit amb la veu del Papa al principi del programa. Oi?
Efectivament, sí, sí, així és.
Després, fet el diagnòstic, entra en una valoració d'aquesta realitat i els moviments obrers proposen 3 documents importants. La Gaudium et Spes, del Concili Vaticà II, un document de la pastoral obrera de les diòcesis espanyoles, publicat ara fa 20 anys tot just, i l'Evangeli Gaudium, del Papa Francesc, l'exhortació pastoral, on parla de la situació també de deshumanització que pateixen els aturats. I finalment un compromís d'actuació que, com sempre, els moviments obrers de l'Església plantegen, treballant a favor de les persones treballadores immigrades, per exemple, donant suport i demanant l'aprovació d'una iniciativa legislativa popular, de la qual ja s'han presentat les signatures, sobre la renda garantida ciutadana al Parlament. Bé, i amb tot això hi ha activitats programades. Avui mateix hi ha un concert organitzat per la Pastoral Obrera, demà el 1 de maig, participació a la manifestació a Barcelona i altres coses. Ens vols comentar, Àngel,
sí,
breument?
Hi ha la celebració diocesana del 1 de maig, el dissabte, dia 3 de maig, a les 18 hores, a l'església de Sant Paulí de Nola. Una activitat, evidentment, promoguda per la Delegació de Pastoral Obrera i religiosos i religioses en barris obrers i populars.
I el dia 3 de maig, dissabte, hi haurà també la trobada de la Pastoral Obrera de Catalunya, que també doncs, és una trobada ja molt tradicional en els moviments obrers cristians. Per a qualsevol informació es pot buscar per internet Pastoral Obrera. I nosaltres donem una vegada més, Àngel, perquè se'ns acaba el temps, les nostres dades. l'esglesianosatura@radioestel.cat. Aquí podeu enviar-vos, amics oients, els vostres missatges per oferir-nos el vostre testimoni. l'esglesianosatura@radioestel.cat o trucant els matins de dilluns a divendres al 93 409 2770. Gràcies, Àngel.
A tu.
Fins la setmana vinent, si Déu vol.
Si Déu vol.
I a vosaltres, amics oients, també us esperem d'aquí a 7 dies. Que tingueu una bona festa del 1er de maig. Adéu-siau.